Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. El conseller d'Interior serà demà a Lloret per inaugurar la caserna policial. Jordi Jané encapçalarà una nodrida representació d'autoritats convidades entre membres de la Generalitat, de diversos cossos de seguretat i de l'Ajuntament. La inauguració d'aquest dissabte consisteix en la descoberta de la placa de l'entrada, la visita de les instal·lacions i els posteriors parlaments al hall d'entrada d'aquest edifici de 3.500 metres quadrats. Els policies locals han anunciat que aprofitaran l'acte per manifestar-se i reclamar millores salarials i l'augment de més efectius. Escoltarem d'aquí uns minuts les paraules del regidor Josep Lluís Llirinós, regidor de Seguretat, sobre l'acte d'inauguració de demà. Avui ja és divendres, 29 d'abril, gairebé final de setmana, gairebé final de mes. Quins altres temes tractarem, Josep? Bon dia.
Bon dia, Maria. Coneixerem amb Jordi Palau del Mas l'últim comunicat de la plataforma Aturem la C32 i la moció aprovada ahir a Blanes sobre l'autopista. Amb Xavier Rodríguez Pacios sabrem com celebrarà Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa la festa de l'1 de maig, amb el lliurament del Premi Espurna a una persona o col·lectiu en defensa dels drets dels treballadors. Recordarem que avui comença a Lloret el Women Spring Cup de Waterpolo i recordarem tots els partits del cap de setmana, així com que aquest divendres s'acaben les assemblees de retorn amb la zona est. A la segona part intentarem donar cabuda a les moltes activitats d'aquests dies, des de l'estada dels avis lloretencs a la Fira Gran de Barcelona, a l'activitat Ballar ens fa bé avui a la biblioteca, passant per la xerrada del casinet, les activitats a favor de la cultura andalusa, la sortida dels vehicles clàssics a Empúria Brava o la visita al cementiri d'ànimes que s'estrena aquest diumenge.
Doncs tot això des d'ara fins les 9 del matí en un programa produït per Rosa Giral, el control tècnic Josep Altafulla, que també l'acabem de sentir i posa veu, i qui us parla i condueix el programa, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
I ja sabeu que cada dia és important, però el cap de setmana prestem especial atenció a la previsió del temps amb en Miquel Bernis. Com es presenta tot plegat? Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Ara mateix ja entre 11 i 12 graus a Lloret de Mar. L'ambient no és tan, tan fred com ahir, però la jaqueta continua fent falta en aquestes primeres hores de la jornada. A més, el dia comença amb un cel encara bastant tapat, no només a la selva marítima, sinó que en moltes comarques de Girona i de Barcelona els núvols baixos encara persisteixen en aquestes primeres hores de divendres. Avui esperem un dia de cel mig ennuvolat. Amb el pas del matí els núvols s'aniran esqueixant, cada cop hi haurà més estones de sol, sobretot al migdia i primeres hores de la tarda és quan més sol ha de fer, però al vespre tornaran a augmentar els núvols amb el pas d'un front que a partir d'aquest vespre i durant bona part de demà mantindrà el cel bastant tapat, bastant cobert. Demà esperem un dia amb més núvols que no pas estones de sol i un dia a més insegur, amb la possibilitat d'algunes gotes que puguin aparèixer tant al centre del dia, al migdia, com especialment a última hora. De cara al vespre o nit i augmentarà altre cop la possibilitat de xàfecs d'aquests una mica més intensos. Per tant, bona part del dia demà probablement no farà falta el paraigua, però sí que hi haurà la possibilitat d'algunes gotes al migdia i de xàfecs més intensos de cara al vespre i primeres hores de la nit. Fins i tot de matinada encara podrien durar alguns d'aquests ruixats, però diumenge ràpidament els núvols aniran marxant i esperem un dia bàsicament dominat pel sol ja tot el diumenge. Pel que fa a les temperatures, aquest migdia l'ambient serà una mica més càlid que no pas ahir, però continuarem amb valors poc càlids i bastant frescos per l'època de l'any. I de cara al cap de setmana no canviaran molt les coses. Demà al migdia l'ambient fins i tot serà una mica més fresc que no pas avui encara, temperatures una mica més baixes al migdia, i diumenge sí que començarà a remuntar ja el termòmetre a l'espera d'una pujada de temperatures molt més contundent que tindrem a l'inici de la setmana que ve. Esperem que els primers dies de la setmana vinent, sobretot entre dimarts i dimecres, els migdies siguin molt més de manera curta.
8 i 5, titulars. Artur Mas acceptaria ser candidat a les eleccions generals si hi ha una llista única de Convergència Democràtica i Esquerra Republicana.
En cas que finalment Convergència concorri en solitari a les eleccions, l'expresident de la Generalitat ha descartat completament ser el candidat. Mas creu que el sobiranisme ha d'anar sempre unit fins que no s'aconsegueixi un estat per a Catalunya.
El Partit Socialista Català, el Meritxell Batet, número 2 de la llista del PSOE al Congrés per Madrid a les eleccions del desembre, decidirà en les properes hores si vol ser cap de llista per Barcelona el 26 de juny.
Per la seva banda, Carles Martí s'ha mostrat obert a parlar amb ella si decideix optar a ser candidata per buscar una llista de consens, cosa que també està disposat a fer si Pere Navarro també es decidís a fer el pas.
Seguim en plana política, però deixem de banda les eleccions. L'Audiència Nacional mantindrà congelats els comptes de Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona.
El tribunal diu que encara no té proves que acreditin que els seus ingressos venen dels treballs de mediació en contractacions en el sector públic, tot i que considera que ara per ara es desprenen indicis de l'existència d'un delicte de blanqueig de capitals contra la hisenda pública i falsedat en document mercantil que justifiquen l'adopció de mesures cautelars.
Oriol Junqueras remarca la falta d'acord i Soraya Sáenz de Santamaría destaca que s'obren vies de diàleg.
La trobada a la Moncloa entre el vicepresident de la Generalitat i la número 2 del govern espanyol ha acabat sense acords concrets i amb compromisos mutus sobre determinades qüestions. Per la seva banda, Junqueras li ha demanat que estudiï la decisió de recórrer la llei contra la pobresa energètica.
En economia s'han aprovat els nous objectius de dèficit amb el vot en contra de Catalunya.
El Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat la proposta d'Hisenda de donar un any més de marge als territoris perquè arribin a l'estabilitat financera i fixar el dèficit zero per al 2019. A banda de Catalunya, també hi han votat en contra el País Valencià i les Illes Balears.
Abertis triplica beneficis i guanya 385 milions d'euros el primer trimestre de l'any.
El benefici s'ha disparat arran de l'adquisició del 50% de l'autopista central de Xile. Excloent aquest efecte extraordinari, el benefici net comparable, segons l'empresa, ha augmentat un 9%. També ha contribuït al bon resultat l'increment de trànsit a Espanya.
Seguim ara amb les notícies de societat i comencem explicant que el govern vol mantenir la selectivitat i dubta que la nova revàlida s'arribi a aplicar mai.
El nou model de revàlida de batxillerat és pràcticament igual que l'examen de selectivitat, però amb la diferència que cal superar-lo per obtenir el títol de batxillerat.
Joaquín Benítez, l'exprofessor d'Educació Física dels Maristes de Sants, s'ha negat a declarar i ha sortit del jutjat en llibertat amb càrrecs.
El jutge l'ha cridat a declarar com a investigat per dos delictes d'agressió sexual i dos d'abusos sexuals després de prendre declaració a les presumptes víctimes d'aquests dos delictes.
Més d'un 70% de les persones amb anorèxia o bulímia es curen.
Segons el Departament de Salut, el 2014 més de 3.000 persones van ser ateses en centres de salut mental per trastorns de la conducta alimentària, de les quals 1.600 eren menors. Es tracta la immensa majoria de nenes. De fet, de cada 10, només un és un noi.
En successos, investiguen la mort d'una dona a Tarragona en un possible atracament al portal de casa seva.
Tot apunta que l'homicida hauria intentat atracar la dona amb força a l'ascensor i també al replà de la planta on vivia la víctima. Els fets van passar ahir a quarts de 5 de la tarda i la víctima tenia 54 anys. Té 54 anys. Els Mossos han detingut un lladre reincident com a presumpte autor.
Un policia en estat crític i més de 120 detinguts en les protestes contra la reforma laboral a França.
Segons el govern francès, s'han fet 124 detencions i hi ha 24 policies o gendarmes ferits, dels quals 3 ho estan en gravetat i un d'ells crític. També hi ha manifestants ferits, però no se sap quants. Les batusses entre policia i manifestants han passat després d'una marxa amb centenars de milers de persones arreu del país.
Bèlgica repartirà pastilles de iode a tota la població en prevenció d'un accident nuclear.
El govern ho ha anunciat just en un moment en què la seguretat de les dues centrals nuclears belgues està qüestionada tant dins com fora del país. Aquestes pastilles protegeixen les tiroides en cas d'accident nuclear.
En plana cultural, Sopa de Cabra ha presentat la nova gira amb un concert sorpresa al Mercat Capont de Lleida.
Es tracta de la primera vegada en 15 anys que Sopa de Cabra torna a sortir de gira. La gira d'estiu començarà el 6 de maig a les festes de Lleida i s'allargarà fins al mes de setembre.
I en esports, el Villarreal està a un pas de fer història.
El conjunt groguet s'acosta a la final de la Lliga Europa després de guanyar ahir per la mínima contra el Liverpool al Madrigal. Per la seva banda, el Sevilla va arrencar un valuós empat a 2 gols a Ucraïna contra el Shakhtar Donetsk.
Ara mateix ens hem situat a 5:15.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari o de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
La teva millor aposta la faràs a Esportium. El millor esport en pantalla gegant. Futbol, tennis, bàsquet, MotoGP, Fórmula 1, ciclisme, curses de cavalls. Tenim marcadors en directe amb els resultats i totes les retransmissions. Esportium. Vine a aprendre alguna cosa als nostres salons mentre fas la teva aposta esportiva. Totes les competicions es juguen a Esportium. Vine a realitzar la teva aposta a Manhattan de la Riera, a prop de la platja, Happy Day al costat de la terminal d'autobusos o Salon Corner Fanals, a l'Avinguda Amèrica 52. La teva millor aposta la faràs a Esportium.
L'autèntic Frankfurt es diu Frankfurt del Rieral. Tenim un gran assortit d'entrepans i els nostres divertits XXL. Nacho Vidal, Falete, Onde vas con eso, Pepe el de l'Ikea i molts més. Veniu a gaudir de les tapes casolanes i de les famoses patates braves. A la terrassa podeu fer el vermut amb musclos, anxoves, seitons i tot a preus molt econòmics. Si voleu, us ho preparem per emportar. Estem a l'avinguda Josep Pla i Casa de Vall 30, al Rieral, Lloret de Mar. Frankfurt del Rieral. Entrepans i tapes de qualitat.
Atención, ahora también te lo llevamos a casa. Consulta en la app La Nevera Roja nuestra carta y la zona de reparto. Tenemos el mayor surtido en productos sin gluten.
Si ja saps que és un 4x4, ara has de conèixer la nova assegurança 6x6 del RAC. L'única que et dona per al teu cotxe 6 avantatges exclusius i fins a 6 mesos gratis. Nova assegurança 6x6 amb la qualitat de servei del RAC.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63. I ara, per sol·licitar pressupost de la teva assegurança, et regalem una motxilla.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montaditos a 1,20 €. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
Vols pagar menys en les teves factures? Per fi a Girona, una empresa que et fa un estudi energètic i t'assessora sense cobrar-te per estalviar en el consum d'aigua, llum, gas i sense canviar de companyia. Nexons és un estudi subvencionat. La millor trucada del dia la que has de fer ara al 93 222 51 22. 93 222 51 22 o visita nexons.es.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
S'ha convocat un procés selectiu per cobrir una plaça de conserge d'instal·lacions esportives. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, als baixos de l'Ajuntament, entre el dijous 14 d'abril i el dimarts 3 de maig. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden recollir a l'IAC.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Tots els establiments i entitats que tinguin fulls signats reivindicant recuperar el servei d'urgències nocturnes als CAP de Lloret, cal que els facin arribar al control d'accés de l'Ajuntament. Campanya de recollida de signatures per recuperar el servei d'urgències nocturn als CAP de Lloret.
amb Cada Cultura. Tots els divendres, a partir de les 9 del matí, amb Rosa Giral. Propostes de cinema, teatre, literatura i les millors sèries de televisió. A més d'activitats per al cap de setmana a Lloret, Blanes i Tossa. Participeu en els concursos que us faran guanyar entrades per a espectacles. Amb Cada Cultura. Tots els divendres, a partir de les 9 del matí, amb la col·laboració de la Biblioteca i el Departament de Cultura.
Bon dia, bona hora.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Ara mateix passa un minut d'un quart de nou. Bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora, un dia més aquí a la Ràdio de Lloret, al 90.2 de l'FM. Avui expliquem que el conseller d'Interior, Jordi Jané, serà demà a la vila amb motiu de la inauguració oficial de la caserna de la Policia Local i de Protecció Civil. Jané encapçalarà una nodrida representació d'autoritats convidades entre membres de la Generalitat, de diversos cossos de seguretat i de l'Ajuntament.
La inauguració d'aquest 30 d'abril consisteix en la descoberta de la placa a l'entrada, la visita de les instal·lacions i els posteriors parlaments al hall d'entrada d'aquest edifici de 3.500 metres quadrats, repartits en quatre plantes, una d'elles subterrània.
Els policies locals han anunciat que aprofitaran l'acte per manifestar-se, reclamar millores salarials i l'augment de més efectius. Ja ho van fer en el ple de dilluns passat amb pancartes i samarretes reivindicatives sota el lema La policia en lluita, i repetiran la queixa demà, segons un comunicat.
Recordem que la caserna acull un centenar d'agents entre policies locals i protecció civil des que van obrir les portes el passat mes d'octubre a l'Avinguda de les Alegries. L'edifici, amb una façana exterior singular, en forma d'un gran triangle, ha costat 3,5 milions d'euros.
El regidor de Seguretat, Josep Lluís Llirinós, anuncia que la inauguració començarà a les 11 del matí i que el proper pas és fer una jornada de portes obertes.
L'acte serà a les 11, serà un acte breu, purament institucional, el que també vull aprofitar, com ja vaig dir en una ocasió anterior, doncs que també estem preparant paral·lelament una jornada de portes obertes, perquè és comprensible que els ciutadans del municipi també vulguin veure una instal·lació com aquesta esperada.
L'acte d'aquest dissabte comptarà amb la presència del conseller d'Interior, Jordi Jané, d'Eduald Casadesús, delegat territorial de la Generalitat a Girona, Albert Ballesta, director dels serveis territorials del Departament d'Interior a Girona, i Begoña Curto, subdirectora general de coordinació de la Policia de Catalunya, entre d'altres autoritats. A més, l'alcalde Jaume Dulsat i els regidors de l'Ajuntament de Lloret.
Nosaltres, des de la ràdio, seguirem aquesta inauguració de ben a prop per poder-vos-ho explicar posteriorment.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim amb més temes aquí al Bon Dia, Bona Hora. Ara passen 3 minuts d'un quart de 9. Parlem de l'autopista, perquè ahir hi va haver ple a Blanes i tots els partits van aprovar una moció institucional per assumir els resultats de la jornada participativa feta sobre la C32 i expressar oficialment la negativa de la ciutadania de Blanes sobre aquest projecte. La moció també preveu nomenar una delegació de l'Ajuntament veí perquè traslladi l'acord a la Generalitat.
Per part de la plataforma Aturem la C32, ha fet arribar un comunicat en què insta la Generalitat a aturar el projecte de prolongació de la C32 i recorda que en la votació feta a mitjans d'abril, la major part dels 3.600 participants entre Lloret i Blanes van votar-hi en contra.
Parlem amb un dels portaveus lloretencs de la plataforma Aturem la C32, Jordi Palau Dalmas, bon dia.
Hola, bon dia.
Entenem que des de la plataforma es valora positivament la moció aprovada ahir a Blanes.
Doncs molt positivament, molt, molt satisfets. Realment, des de la plataforma, volem lloar que tots els partits, per unanimitat, hagin votat a favor d'aquesta moció, recollint doncs el que el poble de Blanes va expressar el 17 d'abril a les urnes, i és francament de lloar que tots els partits polítics de totes les tendències s'hagin posat d'acord i hagin recollit el que la gent diu i així ho transmetin a la Generalitat. fins i tot és més de lluant aquells partits que defensen el projecte de l'autopista, no? Però que, per davant de tot, són demòcrates i són blanencs i, per tant, recullen el testimoni que la gent ha expressat a les urnes molt elegantment i ho transmeten a la Generalitat. En aquest sentit, aplaudim realment el gest del ple municipal de Blanes, que els lloa com a demòcrates.
Creu que a la pràctica servirà d'alguna cosa? Serà fort aquesta moció de Blanes demanant a la Generalitat o explicant a la Generalitat que el municipi de Blanes està en contra de l'autopista?
Home, jo recordo de les primeres trobades amb el conseller Santi Vila i vosaltres, sou periodistes, si recupereu la Maroteca, doncs totes les declaracions que ha anat dient el conseller Vila quan era conseller de Territori i Sostenibilitat, dient que acceptaria la voluntat del territori. A mi no se m'acut cap altra millor manera de saber què pensa el territori que posar en les urnes i que la gent es pugui expressar. No se m'acut cap altra millor manera que el propi ajuntament de la població que ha organitzat la consulta transmeti, accepti i assumeixi i transmeti el resultat del que vol la seva ciutadania. Per tant, home, és que ja no sé què més hem de fer perquè des de la Generalitat es vegi que en el territori no es vol aquesta autopista. Jo, francament, a més de lloar l'Ajuntament de Blanes com a grans demòcrates i blanencs per sobre dels partidismes, també voldria... Em sento una mica decepcionat com a lloretenc, francament, perquè tinc una sana enveja en el que ha passat a Blanes. Resulta que aquí, a les eleccions municipals, doncs ens vam plantejar un escenari on hi hauria una consulta ciutadana per votar aquest tema, i després de les eleccions municipals els grups que tant s'havien emplenat la boca de fer aquesta consulta i de participació ciutadana van ser els primers a votar una moció per retirar aquesta consulta i intentar que no es fes. En aquest sentit, tinc una sana enveja de Blanes, no? Aquí, doncs, l'altura dels polítics de l'Ajuntament de Lloret ha demostrat ser molt menor com a demòcrates i com a lloretencs, perquè no només no han organitzat la consulta, sinó que no accepten el resultat de la consulta que sí que es va organitzar el 17 d'abril, però la van impulsar només les entitats. Pensem que, bueno, ens diuen que hi ha hagut una baixa participació. Jo, els que diuen que hi ha hagut una baixa participació o alt nivell d'abstenció, encapçalats per un alcalde que no ha votat el 88% dels lloretencs, això és una dada per reflexionar només, el 88% dels lloretencs no ha votat el senyor alcalde i ningú posa en dubte que ell sigui alcalde de Lloret de Mar. Per tant, això és una dada per la reflexió. Els que aleguen una baixa participació, jo els diria, home, en primer lloc, reflexionar sobre aquest 11% de votants, que amb un 11% doncs, aconsegueixen que una persona sigui alcalde. Una altra dada per reflexionar, per exemple, seria que la votació que vam fer el 17 d'abril doncs, va plegar més votants que no pas la majoria de partits que representen, els votants que representen molts dels partits que hi ha a l'Ajuntament, no? Que tenen menys de 1.000 vots i estan a l'Ajuntament, i ningú és impensable doncs, a negar-los aquesta participació a l'Ajuntament i a la representació que tenen. Una altra dada per la reflexió són els pressupostos participatius que ha organitzat l'Ajuntament, on menys de 300 persones hi han participat. Escolti, vostè té una consulta ciutadana a Lloret on han participat gairebé 1.300 persones i no ha tingut la maquinària o el pressupost d'una administració. Recordem que a Blanes s'han gastat 20.000 euros amb aquest pressupost participatiu. A Lloret ho hem organitzat una sèrie d'entitats que no tenim una font d'ingressos estable i van venir 1.300 persones. Vostè, que té tota la partida que ha destinat al procés participatiu, aplega doncs, menys de 300 persones per als pressupostos participatius, doncs el fet de dir que una consulta de 1.300 persones és poca cosa, francament és per fer-s'ho mirar. I a més, el més important és que si creuen que hi va haver una baixa participació, reflexionin per què va venir poca gent a votar. Per què hi ha molta gent que es va quedar a casa? Potser és perquè l'autopista és un tema que no preocupa a la gent, que no preocupa, que no mobilitza una gran massa social que està demanant aquest projecte. Jo no veig que hi hagi una mobilització de gent. No he vist mai una mobilització de gent defensant el sí o demanant que vingui aquesta autopista. He vist algun president d'algun gremi aïllat demanant-ho, he vist algun empresari, també he vist molts empresaris que demanen el no. I jo no veig, francament, aquesta mobilització que justifiqui un projecte que val 70 milions d'euros i que, a més, ens destrossa un gran patrimoni natural i cultural com és Sant Pere del Bosc, l'Àngel i les Alegries. Per tant, jo crec totalment injustificat que s'executi aquest projecte. Uh-huh. I crec que d'una vegada per totes hauríem d'anar a propostes reals de millora de mobilitat, com desdoblar la carretera Blanes a Lloret. I parlar de coses que sí que milloren la mobilitat, la construcció de la ronda de circumval·lació, però no projectes que només afavoreixen l'empresa concessionària Abertis, que acaben de publicar doncs, que en aquest trimestre d'any, del que portem d'any, doncs, han guanyat 380 milions d'euros. Bueno, pues, doncs, felicitats, enhorabona, però els lloretencs jo crec que no tenim per què contribuir en aquest benefici, sinó que el que volem és millorar la nostra mobilitat, però amb propostes reals i sensates.
I Jordi, així ràpidament, què és el que té pensat fer ara la plataforma? Un cop feta ja la consulta, l'Ajuntament de Lloret ja ha anunciat que no la tindrà en compte, diguéssim. Des de la plataforma aturem la C32, quin és el proper pas?
Si nosaltres lamentem que l'Ajuntament de Lloret no la tingui en compte, ja t'he dit que això demostra molt poca altura, com a lloretencs, primer de tot, i després com a demòcrates, però bueno, això només ho lamentem. Al cap i a la fi, aquí qui pren la decisió és la Generalitat, i per tant, on hem de centrar els esforços és a dir-li a la Generalitat, escolta el que ha dit el territori, i accepta, ho assumeixo, tal com l'Ajuntament de Blanes ha fet com a demòcrata. Pensem que cada vegada anem més a les a democràcies participatives, no a les democràcies representatives. Per tant, demanem a la Generalitat que accepti aquest resultat, que accepti que existeix aquesta oposició forta en el projecte i que l'aturi, definitivament que aturi aquest projecte. És un projecte que no vol el territori. Doncs, per tant, aturem-lo, replantegem-nos si és necessari, què demana el territori, més diàleg amb el territori, i, per tant, reorientem com solucionem, com fem front als problemes de mobilitat. Però ara, des de la plataforma, el que fem doncs, és esperar que la Generalitat es pronunciï al respecte i esperem que ens escolti la veu dels ciutadans i que s'expressi al respecte. Després ens pronunciarem sobre la decisió que expressi la Generalitat, evidentment.
Mm-hmm. Doncs, com sempre, farem un seguiment des de la ràdio i agraïm molt aquesta trucada telefònica a Jordi Palau Dalmas com a portaveu, volem dir, de la plataforma Aturem la C32. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut i sentirem els senyals horaris de 8:45. Aquest diumenge és 1 de maig, una data assenyalada en el calendari com el Dia Internacional del Treballador. I és una jornada més que Iniciativa Esquerra Unida celebra cada any amb el lliurament del Premi Espurna a una persona o col·lectiu que hagi destacat per la defensa dels drets dels treballadors.
La diada s'ubica a la plaça Germinal Ros, al teatre, davant del teatre, acompanyada d'actuacions musicals i parlaments. Tot plegat aquest diumenge, a partir de 6:45. De la tarda.
En parlem amb el portaveu d'Iniciativa Esquerra Unida, Xavi Rodríguez Pacios. Bon dia.
Bon dia.
Li podem preguntar qui s'entregarà aquest any al Premi Espurna?
I tant. I la resposta jo crec que és molt clara. Nosaltres almenys quan vam decidir donar el premi, doncs no teníem molt clar. I aquest any s'ho han portat doncs, la lluita dels treballadors i les treballadores de l'antic Hotel Selva Mar. Una lluita que no solament és d'aquests 6 mesos, sinó que ve de lluny, ve ja de l'antiga propietat, quan estaven ja mobilitzant-se i en tensió en cas d'impagament empresarial. Ha forçat o s'han vist obligats a fer mobilitzacions, a fer denúncies doncs, per les reiterades impagaments o reiterats incompliments dels acords de la nova propietat envers els treballadors. I per tant, crec que es mereixen els treballadors i les treballadores de l'Hotel Selva Mar.
Uh-huh. Perquè què és el que es reconeix exactament amb aquest guardó?
Aquest guardó el que intentem fer és primer dir que ja van 8 anys que fem aquesta festa, que coincideix el 1 de maig, el Dia Internacional del Treballador, que aquest és el segon any que ho fem en aquest indret tan maco, que és la plaça Germina Ros, un històric dirigent del Partit Socialista Unificat de Catalunya d'aquí de Lloret de Mar. I el que intentem és, tornar a reivindicar el 1 de maig a Lloret de Mar, 1 de maig com més que mai en aquests moments en què els drets laborals doncs estan patint molt, en els que els abusos empresarials són constants dia a dia i bueno, són molts els abusos que comencen molts empresaris d'aquest poble de tots, eh? I volem reivindicar el 1 de maig com una data doncs, molt assenyalada pels treballadors i les treballadores. I en segon lloc, el premi sorgeix precisament per al nostre butlletí, que es diu l'Espurna, la nostra revista de difusió local, i que ja fa 12 anys que l'estem fent. I el que intenta és doncs, reconèixer la lluita de col·lectius o de persones que s'han distingit doncs, per la seva defensa dels drets de la majoria, que són els treballadors i les treballadores, en aquest cas de Lloret de Mar. Aquest any ha tocat s'ha decidit que siguin els treballadors de l'hotel, l'antic Hotel Selva Mar, però vull recordar que altres anys han sigut, per exemple, Plataforma per la Pau, per la seva lluita constant a favor dels valors que representa la pau, o les federacions d'hostaleria de Comissions Obreres i de la UGT, o la Plataforma Afectes per la Hipoteca, o una associació de dones, l'Aurora, etc. En definitiva, aquells valors que siguin representatius d'una cultura d'esquerra, d'una cultura de la igualtat, de drets socials, de drets laborals, o una cultura per la pau, que està molt lligada a l'esquerra.
Uh-huh. I com s'ha previst la jornada d'aquest diumenge? Què és el que es farà?
Sí, sobretot estem... Una mica estem, com és el segon any que ho fem en aquest lloc, doncs estem ubicant una mica les activitats. De mica en mica anem fent una cosa més cada any. I el que farem sobretot és aquest any és basar-lo en temes de projecció política, de projecció de drets laborals i també d'esbarjo. Tenim la sort d'haver comptat, que comptarem amb el grup de Xavi Blasco, que una altra vegada doncs, retorna als escenaris, i per nosaltres és un plaer que ens hagi dit que sí, que vol doncs, reiniciar aquest torner amb nosaltres. I també tenim un projecte del Pere Box Júnior, doncs, d'una mica el que ha fet al Teatre Municipal, també fer-lo més extensiu, més fort i més per més gent, no tan acollidor com el Teatre de Lloret. I sobretot, tenim el que són les intervencions polítiques. Aquest any s'han centrat sobretot a comarques gironines, gent d'aquí de Lloret, doncs que lliurarà els premis i que parlarà una mica de la situació política de Lloret i de la situació laboral dels treballadors, que és el que de veritat ens preocupa, doncs els patiments que estan tenint els treballadors i les treballadores en aquesta població, que són molt més que altres destinacions turístiques. Lloret de Mar està al rànquing de, diguem, d'esforç laboral o, diguem, d'una explotació laboral. Són els treballadors doncs, que més, per exemple, que més hores fan, que són els treballadors que més càrrega de treball tenen a moltes destinacions turístiques. Això sí, quan els empresaris parlen de turisme de qualitat, solament miren per les seves butxaques, no miren del treball de qualitat. això no les interessa. I el que estan fent és, doncs, els beneficis es basen a costa dels treballadors. Mm. Nosaltres no podem admetre aquesta paradoxa.
Doncs esperem que vagi molt bé la festa d'aquest diumenge i li agraïm que ho hagi compartit amb tots els nostres oients. Xavier Rodríguez Pacios, d'Iniciativa Esquerra Unida. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ara mateix passen 5 minuts de 9:15. Seguim aquí al Bon Dia Bon Hora en plana esportiva per explicar que avui comença a Lloret el segon torneig de waterpolo femení en categoria infantil amb la presència destacada de jugadores olímpiques. I seran Marta Bach i Laura López, que aniran als Jocs de Rio. I també hi haurà Ona Massaguer, campiona com elles.
Guanyadores de la Copa de la Reina i de la Copa Alent vindran a donar suport a les jugadores que disputaran el Women Spring Cup d'avui i fins diumenge a la piscina municipal.
En aquesta edició hi participen 12 equips catalans, excepte un holandès que també va ser-hi l'any passat. Entre jugadores i acompanyants, 200 persones.
Una de les organitzadores, Montse Givert, assenyala que la voluntat és consolidar el torneig i que compti amb més equips internacionals.
El fet de poder fer aquest torneig íntegrament femení, amb el que suposa i costa poder trobar equips purament femenins d'aquesta categoria, ens dona l'empenta i hem pogut aconseguir un any més poder fer una segona edició. La nostra intenció és continuar i consolidar aquest torneig, poder-lo portar, si més no, arreu d'Europa, que realment a poc vagin acoplant-se més equips, puguem anar trobant equips més internacionals i que puguin venir i conèixer el que és la vila de Lloret.
El regidor d'Esports, Joan Bernat, subratlla la importància d'acollir a Lloret el segon campionat de waterpolo femení infantil.
Fer un event de waterpolo a Lloret de Mar, jo crec que és important. A més, és important un event en el que és un campionat de noies, i a més és el primer event de waterpolo que es va fer aquí a Lloret de Mar en aquesta piscina. Per tant, per nosaltres és més que un torneig, és un event important. Jo animo tota la gent de Lloret que s'acosti a la piscina, que vegi aquest esport, que el vegi en aquesta piscina tan fantàstica i que d'alguna manera dona tret de sortida també a la gestió municipal. I per tant, aquest ha de ser el primer de molts dels events que hem de fer, no només de waterpolo, sinó de natació i de tantes i tantes coses que han de portar a Lloret de Mar a excel·lència, ha de portar gent i ens ha de projectar al món.
Tal com assenyala el regidor, el torneig coincidirà aquest cap de setmana amb l'inici de la gestió municipal de la piscina, que passa a mans de l'Ajuntament.
Seguim en plana esportiva per repassar els partits del cap de setmana. El Club Hoquei Lloret jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia a la pista del Lleida. Els homes de Manel Barceló volen trencar la seva ratxa negativa i retrobar-se amb la victòria després de 5 jornades seguides acumulant derrotes.
L'últim triomf dels lloretencs es va produir el 12 de març a la pista de l'Igualada per 2-3. Des de llavors, els salvatans no han puntuat i s'han col·locat prop de la zona baixa de l'Hoquei Lliga. Ara mateix, l'equip és 12è amb 26 punts, a 5 de distància del Xum de Massanet, que marca el descens amb 21 punts.
Cal dir que els últims 4 partits el Club Hoquei Lloret s'ha enfrontat als 4 primers classificats i, per tant, eren victòries difícils d'aconseguir. D'altra banda, una cita important també serà la del Club de Futbol Lloret, que disputarà un partit decisiu en la seva lluita per mantenir la categoria. Serà en el derbi salvatà de la Primera Catalana al Camp del Farners aquest dissabte a les 4 de la tarda.
Els lloretencs, 15ens amb 36 punts, podrien sortir del descens si guanyen i el Girona B no aconsegueix la victòria en el seu enfrontament contra el Vic. Per aquesta cita, Edu Ordiales comptarà amb una baixa sostenible, sensible, en defensa, la del central Edu Poderoso, sancionat amb un partit per acumulació d'amonestacions.
En futbol femení, la penya barcelonista vol sumar per primera vegada aquesta temporada 2 victòries seguides.
Les lloretenques jugaran al camp de l'Atlètic Prat aquest diumenge a 11:45 del migdia. Ho faran després de superar el Camp Clar per 5-4 en la passada jornada.
En futbol sala, el Club Unió Futbol Sala Lloret visitarà la pista del Ràpid Santa Coloma, on buscarà el quart triomf de la temporada.
El partit serà aquest dissabte a les 6 de la tarda.
Per la seva part, el Lloret Esportiu Futbol Sala juga un partit vital per assolir la permanència a la Primera Catalana. Els lloretencs es desplaçaran a la pista dels Joves de Vidreres.
Serà aquest dissabte a les 6 de la tarda. Tots dos conjunts es troben en llocs de descens i la victòria els podria ajudar a abandonar la zona de descens, la zona baixa, però només un dels dos pot guanyar.
I acabem explicant que el sènior femení del bàsquet Lloret i Club Volley Lloret no juguen. En bàsquet, les lloretenques han ajornat el partit que havien de jugar a l'Escala.
Aquest es disputarà el dia 21 de maig. El voleibol, per la seva part, s'atura la competició fins al dia 15 de maig.
I acabem la primera part recordant que avui es du a terme l'última assemblea de retorn. Estem parlant de la zona est, que engloba les urbanitzacions de Cala Canyelles, Serra Brava i voltants.
En aquesta sessió es posaran fins a 4 propostes damunt de la taula que ja han estat valorades per part dels tècnics municipals. Consisteixen en fer un parc infantil a la plaça Nacions Unides, pressupostat en 18.500 euros, en tancar amb barreres automàtiques al carrer França a l'estiu, per evitar col·lapses. Actuació que costaria 20.000 euros. Millorar l'estat del túnel de la Ronda Europa amb un cost de 29.000 euros i, finalment, millorar el camí antic de Canyelles amb dues papereres i dues senyals informatives sobre civisme. En aquest cas, estem parlant de 900 euros.
Començarà a les 7 de la tarda a la biblioteca i el proper pas serà votar les propostes durant els dies 13 i 14 de maig.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Ara mateix són 3:45 de 9.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I comencem mirant, com sempre, les portades del Punt i del Diari de Girona, que destaquen una inauguració que es va... una exposició, volem dir, que es va inaugurar ahir a la tarda a l'Hotel Guitart Monterrey de Lloret, i és una exposició que mostra la Costa Brava més mítica. Diu que les celebritats del Google i de la Costa Brava es poden veure en aquesta exposició, que estarà ubicada al CaixaForum, i també a 18 hotels de luxe. L'exposició mostra fotos històriques de famosos al litoral gironí, ordenades segons el rànquing dels més buscats al cercador Google, amb John Wayne per davant de Messi. CaixaForum i 18 hotels de luxe, entre ells el Guitart Monterrey de Lloret, exposen 101 fotos de l'agència EFE. D'altra banda, el Punt també destaca que detenen un camioner sospitós de ser el lladre violent d'ancians. Parla de que han immobilitzat el tràiler i han traslladat el detingut a València per escorcollar casa seva a la recerca de proves. D'altra banda, Europa revisarà el cas de la crema de fotos del rei. S'admet a tràmit el recurs contra la sentència de l'Audiència Nacional. Miquel, l'alimentació creix en facturació. També és notícia que el síndic de Girona qüestiona el suport a la cultura elitista. I una notícia que comparteixen el Punt i el Diari de Girona és que Temps de Flors obrirà al públic el balneari Romà. Un balneari amb murs romans, gran novetat de Girona, Temps de Flors. La mostra floral del 7 al 15 de maig tindrà 179 projectes en 134 espais. La platja del Ter, el camí del Calvari o el soterrani de la catedral seran punts destacats. Al Diari de Girona també hi llegim que un nen de 12 anys roba armes de pràctiques de l'antiga seu dels Mossos d'Esquadra a Girona. Blanes triga 10 dies a consensuar una moció ambigua sobre la C-32. I també diu aquesta notícia que a aquest diari volem dir que Girona registra la taxa d'atur més baixa des del 2010.
Altres titulars en la resta de diaris. La renúncia de Carme Chacón ocupa bona part de les portades. El Periódico, l'atur s'estanca tot i la recuperació. El País, la sortida de Chacón i Lozano posa en entredit a Sánchez. El Mundo, Catalunya fitxa 20.000 funcionaris en 3 mesos. La Razón, la marxa de Chacón precipita la guerra Sánchez-Díaz per les llistes. L'ABC, espantada a les llistes de Pedro Sánchez. El diari Ara, Carme Chacón desferma una nova crisi al PSC. I La Vanguardia, les baixes a les llistes reobren la pugna interna al PSOE.
Els diaris parlen de Lloret.
Tant Diari de Girona com El Punt es fan ressò de l'exposició que es va inaugurar ahir a l'Hotel Guitart Monterrey, i diu que els visitants més cèlebres de la Costa Brava estan mostrats en aquesta exposició, que es pot veure al CaixaForum i també a diferents establiments de Costa Brava, hotels de luxe. El Diari de Girona, a més, publica una entrevista a Joan Domènech. Bé, dedica un article, volem dir, a Joan Domènech, perquè serà homenatjat a l'Aplec de la Sardana d'aquest diumenge, que arriba a la 49a edició. i que comença demà al vespre amb un concert de vigília al Teatre Municipal. D'altra banda, també fa referència a Lloret l'aprovació per unanimitat a Blanes d'una moció que traslladarà a la Generalitat la negativitat del municipi a la C32. N'hem parlat aquí al Bon Dia, Bona Hora fa pocs minuts.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
9:15, seguim parlant aquí al Bon Dia, Bona Hora de més coses i ara volem repassar algunes activitats previstes per aquests dies aquí a la vila i parlem ara d'un taller, un projecte que es presenta aquí a Lloret avui al vespre que es titula Ballar ens fa bé. L'acte es fa coincidir amb el Dia Internacional de la Dansa i es farà a partir de les 8 del vespre al pati anglès de la biblioteca. Va a càrrec de la ballarina Elisa Huertas i dels alumnes de l'Aula Municipal de Teatre. Parlem amb Elisa Huertas. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què és exactament aquest projecte? Ballar ens fa bé.
Bueno, el títol és com una excusa per entendre'ns, perquè acostar la dansa a aquells llocs on normalment, pues, no és habitual, no? No parlo ara en general de Lloret, sinó perquè aquest projecte s'ha fet també amb altres poblacions, no? Però la idea és això, donar l'oportunitat de fer un testeig de la part creativa de la dansa, no solament de fer una classe de tècnica, sinó d'acostar-te una mica a un procés creatiu, no? I llavors, durant 4 dies, 4 sessions de 2 hores, hem estat experimentant i ara el que presentem és una mica el recull d'aquests 4 dies, que, com comprendreu, és moltíssim el que es presentarà tenint en compte el poc temps i que hem tingut per experimentar, no?
I seria el primer passet per poder ampliar-ho de cara a propers anys?
Home, jo penso que seria estupendo, vull dir, perquè la veritat és que la resposta de la gent de l'aula de teatre ha sigut magnífica des del primer dia. Hem tingut una connexió recíproca molt, molt interessant i bueno, han donat allà la pell. O sigui, realment s'han obert i s'han llançat a volar dins del món de la dansa.
Doncs esperem que vagi molt bé. El perfil de participants és variat o hi ha un perfil marcat?
És gent adult. En aquesta trobada ha sigut gent adulta, eh? Vull dir, no han sigut adolescents, no, ha sigut gent adulta que a vegades costa més inclús de que es llencin, no?, a participar, a bellugar-se, a expressar, diguéssim, amb el cos, no? En canvi, en aquesta ocasió, pues, ha sigut molt ampli la seva participació i generosa per la seva part.
A partir de les 8 del vespre, avui, al pati anglès de la biblioteca, entenem que la idea és que vingui públic.
Home, pues sí, perquè sabem que quan tu ensenyes un treball, quan tu vas al teatre, quan tu fas una dansa, la manera, diguéssim, d'arribar al final del procés creatiu és poder-ho ensenyar, que ho vegin, que ho compartim i que després inclús et vingui, diguéssim, de rebot les impressions de lo que han rebut, no?
Doncs,
i esperem que vingui gent, clar.
Esperem que així sigui, i Elisa Huertas, només ens queda desitjar que vagi molt i molt bé i agrair molt aquesta trucada telefònica aquí a la ràdio de Lloret.
A vosaltres. Gràcies i bon dia Internacional de la Dansa.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs bon dia Internacional de la Dansa per tothom. Ara falten 12 minuts per les 9 i parlem d'un altre acte cultural, en aquest cas per diumenge, és l'Aplec de la Sardana, que, com ja hem explicat aquí al Bon Dia, Bona Hora, retrà homenatge a l'historiador local Joan Domènech aquest diumenge a la 49a edició de la trobada. Al telèfon hi tenim a Joan Domènech. Bon dia.
Bon dia.
I felicitats per aquest reconeixement.
Doncs moltes gràcies.
Què li sembla que se li faci aquest petit homenatge?
Home, va sorprendre molt quan ho varen plantejar, ja, perquè estic acostumat a anar en els aplecs a homenatjar músics, intèrprets, etc. I difícilment, també sou homenatge a algun organitzador i en algun moment ja ho vaig ser també membre de la comissió que feia l'aplec, però sobretot veig que una mica tenen en compte la meva aportació, diguem-ne, literàries i les meves col·laboracions al SOM, amb alguna altra revista, i la meva producció de llibres dedicades a autors i compositors, per tant, de la sardana, i bé, s'ha valorat aquesta qüestió, i penso que quan t'ofereixen una cosa, doncs també has de ser agraït, i a vegades rebutjar-ho seria absurd, no? I per tant ho has d'acceptar i que aquelles persones que t'ofereixen també siguin feliços amb la seva il·lusió de fer-te feliç a tu.
Perquè entenem que el fa feliç, aquest homenatge per tot el que ha dedicat en el món de la sardana.
Home, mira, és evident que a tothom li agrada doncs, que li reconeixin o li valorin alguna aportació i per tant, mira, quan te fan un homenatge vol dir dues coses, vol dir que et fas gran i vol dir que tens amics, i aleshores aquesta segona part potser és la més vàlida, no?
Doncs ho celebrem, esperem que vagi molt bé l'aplec de diumenge amb aquest homenatge que se li fa des de l'organització. I a banda d'això també ja volem preguntar-li per un altre tema com a president del Club Marina Caginet, perquè avui hi ha conferència a les 8 del vespre.
Sí, avui al vespre tenim una persona de d'autèntica categoria, el doctor Joan Botella i Corral, que és catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i és degà de la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma també, i que ve a ser, per la temàtica que tocarà, que es titula Les portes del canvi polític, una aportació sobre l'aspecte jurídic de l'evolució que el procés de formament de la personalitat de Catalunya va obtenint i continua una mica el debat o el tema que ja va aflorar quan va venir el jutge Santi Vidal. De fet, Joan Botella ens ve a partir de la col·laboració com a mitjancer d'un soci, l'Àngel Solís, que ja és el que va propiciar que vingués també el Santi Vidal, perquè tant aquell com el d'ara, el doctor Botella, havien estat companys de carrera seus, és a dir, nosaltres estem acostumats a veure l'Àngel Solís com a botiguer de Lloret, d'una botiga de robes i novetats, però l'Àngel Solís al seu moment va estudiar d'advocat i va tenir de companys, entre altres persones destacades, tant el jutge Santi Vidal com el doctor Joan Botella. I aquest segon és el que tindrem avui, mercès a la seva intervenció, per fer-nos la conferència sobre aquest aspecte jurídic de l'evolució que anem seguint.
Doncs també esperem que vagi molt bé, que tothom sàpiga que ja està convidat a partir de les 8 del vespre a la seu del Club Marina Caginet.
Exacte.
I Joan Domènech, com sempre, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia, adéu.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora. Nova Ràdio
Lloret. 7 minuts per les 9 i seguim amb més propostes culturals. Aquest cap de setmana Lloret viu amb intensitat la cultura andalusa amb la Fèria d'Abril de dissabte al Queen Vic i la Festa Popular de diumenge a l'Avinguda Camí de l'Àngel. En el primer cas, la fèria de demà comença a les 4 de la tarda i s'allarga fins al vespre amb flamenc, guitarra i rumba. D'aquesta fèria d'abril amb seu al Queen Vic, a davant de l'Hotel Don Juan, l'organitza Mateo Lúsic i el tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Per què es du a terme aquesta fèria d'abril demà aquí a Lloret?
Bueno, pensem que des d'un punt de vista geològic doncs estem en un punt interessant perquè el mercat turístic de Lloret també és interessant i pensem que és una festa que li faltava al poble i que pot acollir doncs, tant a la gent d'aquí com als estrangers que es visiten anualment.
I com serà aquesta fira?
Bueno, doncs, a part del catering, hem organitzat diversos espectacles i a més doncs, el local del Queen Vic té unes condicions que ja ens van bé per acollir la gent, no?
Serà com una fèria d'abril en petit o visualment què és el que veurà la gent, no?, quan vingui?
Bueno, pues visualment tindrem a part de la decoració típica, no?, que són les carpes i els farolillos, etcètera, etcètera. També hem portat una sèrie de cavalls de la hípica i el quadro flamenco de la Casa Cullar. Vull dir que a nivell d'animació i de colorido, pues ja anirem ben preparats, no?
Uh-huh. I, Mateo, algú interessat en venir, què ha de fer?
Pues simplement a partir de les 4 presentar-se allà i poc més, disfrutar de la fira, perquè l'entrada és gratuïta per a tothom i esperem a tothom allà.
Per tant, tothom convidat, s'adreça a tot tipus de públic?
I tant, i tant.
Doncs esperem que vagi bé aquesta fira d'abril. La idea seria consolidar-la i acabar-la fent cada any?
Sí, la idea és aquesta. La proposta és de posar els fonaments aquest any, que la gent s'ho passi bé, i a partir d'aquí pues, intentar fer-ho més gran l'any que ve, no?
Doncs veurem com ha anat i esperem que vagi bé i que es pugui repetir. En tot cas, moltíssima sort per aquesta primera edició i moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I seguim parlant ara de la Festa Andalusa de diumenge, perquè se celebra la 5ª trobada a càrrec de los pueblos de Ellora i de la Penya del Granà, en què hi haurà danses tradicionals catalanes i andaluses al pregó i casetes amb productes. Tot plegat s'allarga tot el dia de diumenge des de les 12 del migdia a l'avinguda Camí de l'Àngel. I en parlem més àmpliament amb el president de la Penya del Granà quan falten 4 minuts per les 9. Sebastián Crespo, bon dia.
Buenos días.
Què és el que han previst per aquest diumenge? Què és el que faran?
Bueno, como cada año, intentaremos que haya producto típico de Cataluña, de Andalucía, y también habrá bailes de Andalucía y también de Cataluña. Este año bailará nuestra escuela de baile de sardanas, que lleva poco tiempo que está en funcionamiento. Se estrenarán ahí bailando. Y también pues celebraremos el Día de las Cruces, que en Andalucía, bueno, en Granada, por lo menos, se celebran las cruces, celebraremos las cruces. Y habrá un poquito de todo, como siempre.
I és casualitat que coincideixi amb el dia abans la feria d'abril?
Sí, bueno, ha sido una casualidad, porque Mateo ya estuvo hablando conmigo cuando eso, incluso nosotros estaremos ahí recibiendo algunos productos que nos han pedido, y ellos estarán también con nosotros. Ha sido una casualidad, pero bueno, nosotros pensamos que siempre es conveniente construir más ferias culturales y más cosas hay en Lloret de Mar, es lo más bueno y bonito, y es lógico y normal que cada uno pueda hacer sus actividades, lo vemos completamente normal.
¿Y cuánta gente esperan a traure diumenge?
Nosotros hasta ahora vamos moviendo un día sobre unas 3.000 personas, no sabemos este año los que nos van a venir. Lo que sí hemos puesto mucha ilusión y fe, como cada año, en el montaje, que será un poquito diferente, y hemos intentado superar lo que hicimos el año pasado. Y desde aquí quiero agradecer a todas esas personas que llevan un mes y medio trabajando para que esta fiesta sea posible.
Es una fiesta que es gratuita, ¿no? Es allá al carrer mateix.
Completamente gratuita. La actividad empezará a las 12 y no pararemos hasta las 11. Habrá música interrumpidamente, actuaciones interrumpidamente, desde las 12 hasta las 11 de la noche.
Doncs esperem que vagi molt bé la jornada, que el temps acompanyi, que sembla que diumenge sí que farà bon temps. I Sebastián Crespo, president de la Penya del Granà, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Ara queden 2 minuts per les 9 del matí i explicar-vos res molt ràpidament, que també volíem comentar-vos que més d'un centenar de jubilats de Lloret són al llarg d'aquest matí a la Fira Gran de Barcelona, on hi assisteixen cada any. En aquesta fira d'àmbit català hi mostren les seves habilitats i aquest cop, com a novetat, competeixen en el concurs de cant coral. Lloret és un dels pocs municipis gironins que participa cada any a la Fira Gran de Barcelona. A més d'aquesta estada, el col·lectiu té encara ben present l'èxit de la funció teatral del passat diumenge, titulada Musicalia i ara què? També per dins de l'agenda del cap de setmana, recordar-vos o explicar-vos que l'Associació de Vehicles Clàssics ha previst una sortida amb dinar inclòs demà dissabte. Segons l'associació, esperen reunir 35 persones amb aquesta excursió, que tenen en comú la passió pels cotxes i motos amb un mínim de 25 anys d'antiguitat. I també el cementiri inaugura una nova visita, Cementiri d'Ànimes. És aquesta nova visita que s'engega aquest diumenge al cementiri. A banda d'explicar la història de l'equipament modernista, el recorregut serà el diferent a l'habitual i la il·luminació també serà especial. La visita es farà cada primer diumenge de mes, des d'aquest maig fins al setembre. Començarà a 9:45 de la nit, serà gratuïta, però cal fer reserva prèvia al Museu del Mar perquè les places encara, perquè les places estan limitades a 50 persones. I res més, teniu un ampli ventall d'activitats per aquest cap de setmana que esperem que gaudiu molt. Nosaltres, el Bon Dia Bona Hora, tornem dilluns a les 8 en punt del matí. Que passeu molt bon cap de setmana.
Bon dia, bona hora.